Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat una hora de música i contes.
Cantata per una tortuga.
Hi havia una vegada una tortuga. Una tortuga grassa, gandula i avorrida. Es llevava molt tard cada dia. Bé, es despertava d'hora, però es quedava al llit fent el mandra o mirant la televisió. S'aixecava només per dinar, i hi havia dies que ni això, que es quedava al llit, i després s'arrossegava fins al sofà i s'hi quedava fent el mandra fins a l'hora de berenar. Com a molt, llegia alguna revista de mussols, mirava fotos de quan al bosc els cargols i les tortugues jugaven a futbol, o es quedava enganxada jugant a la Play. Feia 50 anys que vivia d'aquella manera.
Li deien la tortuga botoruda. Però no perquè tingués la closca abonyegada o mal acabada, sinó perquè com que no sortia mai de casa, les males llengües deien que era perquè tenia la closca botoruda i li feia vergonya. Ella ja ho sabia, ja, que la resta d'animals del bosc s'inventaven aquestes coses. Però li era igual. Al contrari, estava orgullosa de ser com era i de portar una vida tan, tan, tan... i tan avorrida.
Com a qualsevol persona o animal que no surt mai de casa, li era bastant difícil fer amics nous. De fet, no en tenia gaires d'amics. De fet, només en tenia una, la foca Lola. La foca Lola l'anava a veure cada dimarts i cada dijous quan sortia de taekwondo. Es va apuntar a taekwondo perquè una vegada que es va quedar dormida al damunt d'una roca, una gavina es va pensar que era un peix podrit i li va clavar el bec a l'ull. La foca va provar de defensar-se, però estava tan fofa i li costava tant moure's que li va ser del tot impossible espantar la gavina. Des d'aleshores, la foca Lola estava en forma. Cada dimarts i dijous passava a veure la tortuga i l'animava a fer algun esport.
Estàs molt grassa, tortuga! De veritat que quan et miro penso... Ui, que grassa i que poc flexible que has de ser! Tens la closca super, super, super grossa! Ui, segur que et pesa el cul. T'hauries de moure una mica, saps?
Però la tortuga no li feia ni cas.
Però, nena, ai que no ho veus, que la gent diu que tens la closca abonyegada i que per això no surts mai de casa, que tens complexes.
No m'atabalis,
li deia la tortuga.
Tu sí que estàs grassa, i la gent que digui el que vulgui.
I es quedava allí, escarxofada, estirada al sofà, mirant la seva col·lecció de formigues d'arreu del món. Però a la foca Lola, que era una amiga de veritat, li era igual el que li digués la tortuga. La volia ajudar, perquè si no ho feia ella, no ho faria ningú. Aleshores, va decidir convocar una reunió del CRAT, el Centre de Reanimació d'Animals Desanimats del Bosc. El president era el Mico Paco. Es va fer del CRAT perquè no li agradaven els plàtans i com que la resta de micos no li feien cas, va agafar una depressió.
També hi havia una formiga que sempre tenia son. Un centpeus a qui feien pudor els peus. Un mosquit que es picava ell mateix perquè li feia pena picar les persones. Un cargol a qui un dia va caure la closca a sobre. Un ocell que li feia por volar. Un elefant que es pensava que era un hipopòtam. Una serp que no sabia dir les esses.
En fi, tot una colla d'animalons tristos i deprimits que s'ajudaven entre ells.
La foca Lola també era del CRAT, per tot allò de la gavina.
Hem d'ajudar la tortuga! Ai, està superdepre, la tia! I si no l'animem a moure's una mica, es morirà de tristesa!
Deia la foca Lola.
Apa, exagerada! Ningú no es pot morir de tristesa! I encara menys una tortuga! Les tortugues tenen una closca que els protegeix! És una closca que llisca i que fa que la tristesa... Mentida!
Va tallar-lo al mosquit.
Una becada vaig entrar en una casa on hi havia un gos a qui ningú feia cas i es va morir de tristesa.
És veritat.
Va afegir els centpeus.
Jo també ho vaig veure. Es va morir de tristesa.
Tothom hi deia la seva. Fins que va arribar un moment que ja ningú sentia ningú. Tothom cridava i no s'entenia res. Aleshores, el Mico Paco es va aixecar i va demanar silenci.
Sisplau, bestioles, una mica d'ordre. Silenci. Gràcies. Aquest any és l'aniversari del CRAT. Com molt bé sabeu tots, tenim moltíssima feina amb l'organització de la festa del Dia dels Animalons. Però això no vol dir que puguem passar per alt el cas de la tortuga botoruda. Si la foca Lola diu que la tortuga necessita ajuda, com a mínim hauríem d'estudiar el cas detingudament.
Així doncs, tots els membres de la junta del centre van anar cap a casa de la tortuga. El mico Paco, la foca Lola, el mosquit Felip, l'Arnau Centpeus, la formiga adormida i l'Oriol Cargol. Un cop allí, es van asseure en una soca i van repassar el pla.
Eren les 4 de la tarda. L'hora de la telenovela, Les aventures de la vaca mamelluda. La tortuga botoruda no se la perdia mai. La vaca mamelluda era una vaca que estava bojament enamorada d'un toro espanyol que vivia a la granja del costat. El toro espanyol també estava enamorat de la vaca, de manera que tot era molt bonic i perfecte. Fins que un dia el toro va descobrir que portava banyes. El toro deia que les hi havia posat la vaca i que això era imperdonable. Però la vaca li jurava que no, que ella no les hi havia posat i que ja les portava de feia temps, les banyes. I és clar, això feia que el toro s'enfadés encara més i no volgués saber-ne res. Vaja, un embolic, com en totes les telenovel·les.
Just quan el mico Paco va trucar a la porta, s'estava acabant el capítol 4322.
Va deixar entrar el mico Paco sense fer-li gaire cas. El mico va parlar durant mitja hora sense parar, que si això, que si allò altre. Semblava un polític. Aixecava el dit, caminava d'una banda a l'altra, estirava el coll cap enlaire. Però la tortuga ni se'l va mirar. Al contrari, com que no callava, al final li va dir:
quan acabis, tanca la porta i deixa l'enciam a la cuina.
El mico Paco va sortir afònic i sense respiració. Sort que la foca Lola li va fer el boca a boca. Estava clar que l'estratègia del mico no havia funcionat.
Deixeu-m'ho provar amb mi.
El mosquit Felip
es va posar les ulleres de volar. Va desplegar les ales i va entrar pel pany de la porta a casa de la tortuga. Només entrar, la tortuga ja el va veure.
Si em piques, t'enclasto contra la paret.
Estigues tranquil·la. No et penso picar.
Doncs què vols? Per què em molestes?
Et vull explicar la meva història.
Em dic Felip, sóc un mosquit, fa temps
Aleshores, la tortuga va agafar una ploma d'oca d'un coixí que tenia al sofà i va començar a fer-se pessigolles al nas.
Es pot saber què fas?
Li preguntava el mosquit.
Que no has sentit la meva història?
Però la tortuga no deia res i seguia fent-se pessigolles al nas. Ni dient-li closca torta reaccionava. Però què estava jugant la tortuga? El mosquit Felip va decidir volar fins al nas de la tortuga perquè li fes una mica de cas. I en aquell moment...
Aixum!
La tortuga va fer un esternut que el mosquit Felip va sortir disparat a tota velocitat pel pany de la porta.
Segur que mai havia volat tan ràpid. Va picar contra un arbre. I va caure al costat de la formiga adormida. Que justament en aquells moments estava dormint en una soca com una soca.
Què passa?
Va dir la formiga amb els ulls mig tancats.
Res, ni...
I es va deixar caure enrere, amb les ulleres tortes i les ales escardades.
La formiga feia només dues setmanes que havia ingressat al crat i encara no estava curada. Però potser sabria convèncer la tortuga.
Va, vés-hi tu, que tu potser t'escoltarà.
Va demanar-li l'Arnau Centpeus.
Jo? Però si jo no sé què dir-li...
Qualsevol cosa bona,
va dir la foca Lola.
Pregunta-li com està. Digues-li que es mogui una mica, que s'espavili. Ui, no ho sé. Ajuda-la.
Molt bé. Ara hi vaig.
La formiga es va aixecar com va poder, sense pressa, i va arrossegar-se fins a la porta. Va ficar-hi el cap per sota i les dues primeres potetes, però quan hi havia de fer passar el cul, es va adormir profundament i es va quedar mig cos a dins i mig cos a fora. Quan van veure que el cul de la formiga no es movia gens, entre tots van estirar-la cap a fora. Efectivament, dormia com una soca.
Era el torn de l'Arnau Centpeus. L'Arnau havia tingut una vida molt desgraciada. D'entrada, li va costar moltíssim aprendre a caminar. Si ja li costa un nen petit i només té dues cames, imagineu-vos a uns 100 peus que en té 100. Però hi havia una cosa molt més complicada. A l'Arnau li feien pudor als peus. Els seus pares van provar de tot. Li untaven les potetes amb pol·len, li refregaven pètals de rosa abans d'anar a dormir, Però res, impossible. Li feien tanta pudor que fins i tot ell havia de dormir amb una pinça al nas per no ofegar-se. I un bon dia, els seus pares no van poder més. Veient que era molt difícil viure amb l'Arnau d'aquella manera i que això començava a afectar la resta de la família, van decidir ingressar-lo al CRAT.
El mico Paco els va prometre que farien tot el que fos possible, però que la recuperació seria lenta. Van estar investigant durant molt temps, fins que un dia tot l'equip de metges va coincidir en que per eliminar aquella pudor calien unes plantilles de verí d'escorpí que només es trobaven a l'Àfrica i que, a més, eren caríssimes. És per això que van inventar-se el Dia dels Animalons que celebren cada any, per recollir fons per poder anar a l'Àfrica a buscar aquelles plantilles. Va ser tot un èxit. Es va quedar de pedra. L'Arnau Centpeus no només s'havia curat, sinó que, a més, s'havia tornat boig. Arriba, li explica la seva vida i se'n va cantant i ballant sevillanes. Ja començava a estar una mica cansada d'aquella mena de desfilada d'animalons al menjador de casa seva.
I els de fora també començaven a estar cansats. Quan van veure l'Arnau Centpeus sortint d'aquella manera, van pensar que s'estaven tornant tots una mica bojos. Només quedava l'última oportunitat, l'Oriol Cargol. L'Oriol havia estudiat psicologia durant els 2 anys que va viure als jardins de la universitat. S'havia passat tota la tarda d'una banda a l'altra, deixant el terra ple de mocs.
Ja ho tinc! Sé què pot fer que la tortuga surti de casa i es mogui d'una vegada. Segons un estudi de l'any... Sí, 853, les tortugues molen el seu interior, odien profundament els cargols. Això no és greu, perquè només demostren aquest odi quan tenen unes crisis que afecten el sistema nerviós central del seu cos i després...
Ho havien entès perfectament. Calia aconseguir que la tortuga s'enfadés amb el cargol i així potser farien alguna cosa.
Però què penses proposar-li? És tan mandrosa que em sembla que fins i tot li deu fer mandra odiar els cargols.
Va dir el mico Paco.
Un partit de futbol! Doncs això, un partit de futbol!
Aleshores... Remenant la closca i empastifant el terra, va enfilar cap a casa de la tortuga. Però quan era ben bé davant la porta, es va girar. Va assenyalar el mosquit Felip amb una antena i li va dir...
El proper cop que em prenguis la melodia, et presentaré a l'aranya petranya.
Ah,
El mosquit Felip es va cagar a les calces. I és que, sense voler, havia fet servir la melodia de l'Oriol Cargol per convèncer la tortuga. I ara l'Oriol n'havia d'inventar una de nova. Sort que en aquell moment estava capficat amb les seves teories, perquè si no... Quan la tortuga va veure entrar l'Oriol Cargol, se'l va quedar mirant i va posar-se una mica xula. Però l'Oriol no es va quedar... La tortuga va al·lucinar. L'Oriol Cargol estava encara més sonat que l'Arnau Centpeus. Arriba allà, la insulta, li deixa el menjador ple de mocs i se'n va. Estava realment furiosa. En canvi, l'Oriol Cargol va tancar la porta i va marxar ben decidit cap a fora.
Estimats membres del CRAT, si això no funciona, podem donar el cas per perdut. Va, cantem l'himne del centre i anem a fer un berenar a casa del mosquit Felip.
Oh, a casa... a casa meva?
Sí, a casa teva. A no ser que vulguis que anem a casa l'aranya patranya.
No. Ja m'està bé. A casa meva.
Va callar. La tortuga havia reaccionat. Ho havien aconseguit.
Heu entrat a casa meva i m'heu atabalat durant tota la tarda. Fins aquí, cap problema, perquè ni us he escoltat ni m'interessen gens les vostres històries. Però el que no suporto és que una closca esquifida i recargolada s'atreveixi a provocar-me d'aquesta manera. Oriol Cargol, ja pots començar a trucar a tots els cargols del bosc. Dissabte hi ha partit. I ja veurem qui guanya aquí.
I aquí acaba la història de la tortuga botoruda, que s'havia acostumat tant a no fer res que quasi no li quedaven forces ni per badallar. Sort que la foca Lola, el mico Paco, el mosquit Felip, la formiga dormida, l'Arnau Centpeus i l'Oriol Cargol s'han portat com uns amics de veritat.
I vet aquí un gol.
I vet aquí un xut.
L'equip de les tortugues ha vençut!
Thank you. vol menjar?
Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. La família i jo vivíem en una ciutat prop del mar. Quan arribava l'estiu, passàvem molts caps de setmana a la platja. Però ara ja no hi anem perquè l'any passat les nostres vides van canviar per sempre. Esclatà la guerra. Dia rere dia succeïa una nova desgràcia al nostre voltant, fins a no quedar res més que el caos. I un dia la guerra s'emporta el meu pare. Des d'aquell dia, tot es torna més i més fosc i la meva mare estava més i més preocupada. Fins que un matí, una amiga de la meva mare li va explicar que molta gent marxava. Escapaven cap a un altre país, un país llunyà amb unes muntanyes molt altes. On anem? Li preguntàvem a la nostra mare.
A un lloc segur,
ens contestava. I on és aquest lloc? Tornàvem a preguntar. Ens ensenyà fotografies de ciutats estranyes, de boscos estranys i també d'animals estranys, fins que finalment sospirà:
anirem allí i mai més no tornarem a passar por.
No volem marxar, però la mare ens explica que serà una gran aventura. Posem les nostres coses dins les maletes i diem adéu a tothom. Marxem de nit per evitar ser descoberts i viatgem durant molts dies. Com més ens allunyem, més coses deixem enrere. Finalment, aconseguim arribar a la frontera. És un mur immens, com si fos ben bé una gran tanca. Una tanca que no s'obre i que haurem d'escalar. Però... oh, no! Està prohibit creuar la frontera. Torneu per on heu vingut. Crida un vigilant molt enfadat. Estem esgotats i no podem tornar enrere. Quan es fa fosc, els sons del bosc m'espanten. Però la mare està al nostre costat i ella mai té por. Tanquem els ulls i aconseguim quedar-nos adormits. Ens desperten uns crits. Són els vigilants. Ens busquen i ens hem d'amagar.
De pressa, veniu cap aquí,
xiuxiueja la nostra mare. Correm sense parar fins que de sobte un home, a qui no hem vist mai abans, apareix del no-res. Ens diu que ens ajudarà. La mare li dona uns quants diners i ell ens porta fins a l'altra banda del mur. És fosc i, per sort, ningú no ens veu.
El nostre viatge encara no ha acabat,
ens explica la mare.
Encara ens queda creuar el mar infinit que s'allargassa davant dels nostres ulls.
Com ens ho farem? Hem pujat a una barca plena de gent. No hi cap ni una agulla i no para de ploure. Però el temps passa mentre expliquem històries. Contes de monstres terribles i perillosos que s'amaguen en aigües profundes sota el nostre vaixell, preparats per engolir-nos si naufraguem. La barca es balanceja mentre les ones es fan més i més grans. Sembla que el mar mai no s'acabi. I aleshores inventem noves històries. Històries sobre la terra cap on anem, on hi ha grans boscos verds, plens de fades que dansen i ens regalen encanteris per acabar la guerra. A trenc d'alba veiem terra per primera vegada en molts dies. La nostra barca s'apropa en silenci a la riba. La mare ens diu que tenim molta sort d'estar tots junts encara. Ja hem arribat a un lloc segur? Li hem preguntat.
Ja falta poc,
contesta amb un somriure cansat. Continuem el viatge molts més dies i moltes més nits. Passem moltes altres fronteres. I des del tren miro cap amunt i contemplo els ocells. Sembla que ens segueixin. Ells emigren com nosaltres. El seu viatge, com el nostre, és molt llarg, però ells no han de creuar cap frontera. Desitjo que, com aquests ocells, un dia nosaltres també trobem una nova llar. Un lloc on viure en pau i començar de nou la nostra història. Aquest llibre explora amb una gran sensibilitat les difícils decisions que pren una família en abandonar la seva llar per escapar del caos i de la tragèdia. La resistència de l'esperit humà davant l'adversitat i el meravellós poder de l'esperança. El viatge. De Francesc Cassana, de l'editorial La Petita Impedimenta. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i Llibreria Sauret. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
No pot frenar-nos mai. I premen els malucs com mai cap home no ho farà.
Mai?
Som molt poc civilitzats, som bèsties salvatges, ja se sap. Quan comença el ball, remenen els peus.
tot.
Deixa-me en pau,
Maria. Però de quart de grapa sona molt millor. I és que som tan naturals.
Peces salvatges ja se sap.
I tu ets?
Sí.
Un animal també. Ets lliure com ho és d'ocell. La granota i el porc i totes les espècies.
Sí.
Tot ho trobem feliç fins a fer-ho més profund. Aquesta nit remenarem la cua a tots. Farem tot ferocitat.
Peces salvatges ja no sabrem més. Brunyim,
xurru,
bassem. O ben sotarrats cantem.
Sí!
Vestits,
a voltar.
Volem i gira, voltem.
Ai, sí, que dolça! És inhumà, això, nena.
Costa, tot s'hi acosta. I no salot, que pot, que pot.
Es pot pagar.
Tiri-li, també els macacos, som-hi tots.
Ho entendràs?
Som peces salvatges, ja se sap.
Tots plegats, cap se n'escapa.
Peces salvatges, ja se sap.
Tots vivim en llibertat.
Peces salvatges i en llibertat. Sí.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
El ball de la civada, jo sol cantaré. El ball de la civada, jo sol cantaré. El pare, quan la sembrava, feia així, feia així. S'endava un truc al pit i se'n girava així.
Treballem que la civada guanyarem. Treballem que la civada, que la civada. Treballem que la civada guanyarem.
El ball de la civada jo sol cantaré. El ball de la civada jo sol cantaré.
Treballem que la civada guanyarem. Treballem que la civada, que la civada. Treballem que la civada guanyarem.
El ball de la civada jo sol cantaré. El ball de la civada jo sol cantaré.
Treballem que la civada guanyarem. Treballem que la civada, que la civada. Treballem.